La resposta filosòfica. Amb Jordi Sánchez.
Jordi, bon dia.
Bon dia, Núria.
Tu ets el que no prens el sol, eh?
Jo
et veig
poc,
molt blanquet, molt,
molt
poquet, eh?
Molt poquet.
Bueno, quin equip, quin equip.
Has de confessar-me, molt poquet, molt poquet.
A veure, un dels correus electrònics, perquè jo en tinc molt sobre la mà.
Mira, hi ha una barbaritat.
Molt aquí a la taula.
He triat un que ens arriba des de Girona i ens escriu la Dolors, que ens comenta una cosa que està molt lligada amb la filosofia. Ens diu: després de sentir una vegada i una altra totes les coses que es diuen cada any a l'estiu sobre el sol i tan dolent com és prendre'l massa hores i que ens hem de protegir i tot plegat, quedo parada quan vaig a la platja i veig com actua la gent. Només em pregunto, costa tant ser prudents? Tan difícil és actuar amb prudència? Moltes gràcies. Bé, ens parla de la prudència, gran tema filosòfic. El que hem de dir és que la prudència és la virtut més elevada de l'home, però que cal posar-la en la pràctica. La nostra oient ens parla de prudència, i per parlar de prudència hem de parlar d'Aristòtil. Núria, el vell filòsof defineix la prudència com la virtut més elevada de totes les virtuts. Podríem dir que fins i tot la situa per sobre de la justícia. Aristòtil caracteritza més aquesta virtut diferenciant-la de les altres, perquè és un tipus de virtut que no depèn del caràcter, sinó de l'intel·lecte. Tornat al que ens diu les Dolors, direm que la prudència no és innata i, per tant, s'ha d'adquirir a través de l'hàbit. Potser per aquest motiu és tan difícil portar-la a la pràctica. Aristòtil ens dirà que per la diferència entre un home prudent del que no ho és no és només la capacitat de raonar i jutjar les coses que són bones per ell, sinó que, a més, s'ha de fer, de portar-les a la pràctica. Amb això, Núria, el que intentem dir és que no hi ha prou de saber el que hem de fer. No hi ha prou que any rere any ens anunciïn, repeteixin per tot arreu les conseqüències dolentes d'una mala exposició al sol o de qualsevol altra cosa. Com diu la nostra oient, no hi ha prou només amb tot això, no, sinó que també ens hem d'ocupar de fer-ho, de portar-ho a la pràctica. Demostrarem la nostra prudència a través de l'intel·lecte, sí, però ho farem perquè els nostres actes respondran a la nostra intel·ligència, sense oblidar que la virtut, com també ens ensenya Aristòtil, es troba a la mesura, i pensant en no ser nosaltres els ícars moderns que, en comptes de cremar les nostres ales i creient que estarem millor molts morenets, que podem arribar a lluir un color més viu, acabem cremant les nostres penys. Per aquest motiu, molta prudència, però a la pràctica, Núria, a la pràctica.
Escolteu Aristòtil, eh? I amb en Jordi Sánchez, també. Fins i tot el sol, al camp de la filosofia, tenim un munt de correus electrònics. La Maria Dolors d'Esplugues de Llobregat diu: si es pren el sol a la platja de 9 a 10 del matí a partir de les 6 de la tarda, cal posar-se protecció? Cal posar-la una estona abans, també? Pilar.
La protecció és independiente de la hora. Simplemente lo que se recomienda es, en esas horas centrales, tener todavía más precaución, es decir, no exponerse directamente, utilizar gorros, utilizar sombrilla, utilizar camiseta, en ese periodo, pero la protección siempre.
Seguim. Maria, des de Sabadell, diu: m'agradaria saber a partir de quina edat i a quina hora podem portar els nens a la platja. Marta, a veure, els nens, que deies, és una cosa bona pels nanos el sol, deies al començament, però clar,
sí, però ja dèiem que només a sortir a passejar ja era suficient. Home, la veritat és que els nens de molt petits, no portar-los a la platja, i si més no, no portar-los en les hores de màxim sol i sempre sota sombrilla i tapats amb roba. Per tant, com menys millor i com més tard millor. De petits tampoc no se n'adonen massa. De la platja es pot prescindir.
Seguim. Montse diu: quan vaig a la platja, com a mínim 30 minuts abans em poso la crema. Utilitzo un factor de protecció 40, però cada quan haig de tornar-me a posar crema perquè continuï el seu efecte? Eulàlia?
Mira, més o menys el que recomanem tots els laboratoris és que per precaució es torni a aplicar cada 2 hores, més o menys. Ara, si per exemple en el cas dels infants que estan molta estona a l'aigua, nedant, jugant, o amb la sorra, que hi ha molt més frotament, llavors se'ls van més ràpidament les cremes, pues una mica abans.
Val més que es passin de llarg que no que quedin curts. Una altra, la Montserrat Soler diu: aprofitant la presència d'una dermatòloga al programa, m'agradaria que li preguntéssiu sobre les noves cremes autobronzejadores que han aparegut darrerament al mercat. Tenen efectes perillosos sobre la pell? Quins són els seus riscos?
Home, d'efectes perillosos no, en principi no n'hi ha cap. El que donen és un color morenó de pell sense haver de passar sota els efectes secundaris del sol. L'únic problema que s'ha de tenir en compte és que aquest morenó no protegeix del sol i, per tant, independentment de que s'apliqui una crema autobronzejadora, doncs també t'has d'aplicar un factor de protecció.
Una altra, Maria Dolors, diu: per què hi ha tantes diferències en els factors de protecció depenent de les marques de bronzejadors? Són millors els de les grans superfícies o és millor comprar-les a les farmàcies? Eulàlia.
Bueno, això són dues preguntes preguntes. La primera, crec que ho he explicat una miqueta abans, que per sort s'està començant a regular, perquè realment hi havia molts mètodes per avaluar l'índex de protecció. Llavors hi havia l'índex europeu, hi havia l'índex Colipa, hi havia l'índex americà. Llavors això produïa que cada laboratori s'acollia amb un mètode i tenia els seus índexs. I això produïa moltíssima confusió. Per cert, això ja està en vies de que s'acabi. I la segona me la recordes?
Bueno, on comprar-les? Jo, clar, això ja és entrar en uns altres termes. Diu, grans superfícies o farmàcies?
En principi, el que podem dir és que el que sí que tenim la seguretat en les marques de farmàcia és que han seguit tots uns controls d'eficàcia i de seguretat, perquè són laboratoris farmacèutics que es beneficien de tot el saber fer d'un medicament adaptat a aquesta cosmètica solar. No? Mm-hmm.
Arribem pràcticament al final. Moltes gràcies a la Marta Ferran, moltes gràcies a l'Eulàlia Mateu i també a la Pilar O'Kelly. Recordeu que les campanyes contra el sol continuen, no contra el sol, vull dir, amb precaució. Els beneficis són molts, però també els inconvenients. Recordeu que hem començat parlant del càncer de pell i això sí que realment és greu. Que ho passeu molt bé l'estiu. Moltes gràcies a vostès també per estar amb nosaltres. Moltes gràcies també al Jordi Sánchez. I nosaltres tornarem demà a les 12 del migdia i parlarem de la rumba catalana.